Bé, Nàdia, primer de tot, gràcies per atendre'ns avui aquí a Cugat.cat, a la ràdio Sant Cugat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Nàdia, avui la xerrada que fas aquí a Sant Cugat té el nom de ser dona i refugiada, com sobreviure, no?, sent dona i refugiada. Et vull preguntar precisament això. Com es fa per sobreviure sent dona i refugiada en el món actual?
Com ja sabeu, és molt complicat ser refugiada, deixar la teva família i tots els teus éssers estimats i anar a un altre país que no coneixes totalment, i llavors una llengua, una cultura que desconeixes, i a més siguis dona, perquè per desgràcia del món, la discriminació cap a les dones en tot el món existeix, encara que estem a Europa, i ja sabeu que hi ha molta desigualtat que normalment no és molt visible. Per exemple, les feines domèstiques i feines que en un sou molt baix cap a les dones, llavors siguis refugiada, no domines llengua, tens un color de pell diferent, encara és més. En el meu cas, jo el que estic parlant no tan sols de la meva vida personal, sinó la veu d'aquelles dones que arriben amb moltes dificultats, molt esforç, deixen membres de la seva família, moltes dones que deixen els seus fills en el seu país per arribar a un país millor on creuen que hi ha igualtat de gènere i llavors podrem sobreviure. I aquí pues, encara troben més dificultats.
Nàdia, tu vas néixer a l'Afganistan. Quina és la situació actual de la dona a l'Afganistan?
Públicament diuen que ha arribat democràcia a l'Afganistan, però com sabeu hi ha molta quantitat de refugiats que d'Afganistan arriben perquè no hi ha una seguretat cap a les dones. Llavors ara diuen que les dones poden anar a escola, poden anar a la universitat, poden treballar. Però, en canvi, si tu surts de casa teva i per camí si et disparen o te maten i tal, és culpa de la teva família que t'han deixat sortir. Llavors, és com aquesta inseguretat provoca que molta gent pues, decideixen escapar-se de la seva casa perquè no tenen una seguretat per poder viure.
Quines mesures creus, Nàdia, que s'haurien de prendre, no?, per aconseguir aquesta seguretat que comentes i perquè es vagi més enllà, no? Dius que diuen que hi ha democràcia, però encara les dones doncs, tenen un paper molt menor del que tenen els homes. Quines mesures s'hauria de prendre doncs, perquè hi hagi igualtat entre els homes i les dones?
Quan dic que diuen que hi ha democràcia, també diuen que aquí hi ha drets humans i solidaritat. Però en realitat unes coses són paraules i l'altra cosa és l'acció i la pràctica. A l'hora de pràctica ja veiem que falten moltes coses per fer. La mesura és que hem de treballar, hem de deixar el passat, perquè el passat no podem canviar, però ens hem de posar totes les nostres energies i projecció cap al futur. Perquè aquestes desigualtats que existeixen, primer els hem de ser conscients perquè existeixen, d'on venen, quin origen té, i després treballar sobre això. Perquè moltes vegades superficial no podem treballar, moltes vegades és com donem culpa, és de la seva cultura, és la seva religió, però no. Hi ha alguna cosa més. Què li ha fet obligant de deixar la seva família estar aquí? O que aquí, les dones que aquí estan, que es troben en una situació molt complicada, qui ha sigut la causa i l'origen d'aquest problema. Llavors hem de treballar sobre les causes perquè aquestes coses no predominin i que no es sortin molt més.
Nàdia, amb tots els moviments migratoris que hi ha avui en dia, trobem el fenomen dels camps de refugiats. Et volia preguntar pel com sobreviure les dones, com sobreviuen les dones en els camps de refugiats. Si ja un camp de refugiat ho podem veure i llegir, és molt complicat per les persones migrants, encara més si ets dona.
Jo he estat al camp de refugiat de Lesbos, vaig estar 3 mesos allà treballant i ara he tornat una altra vegada ja, i tot el que està passant, sobretot amb les dones i infants, és algo inexplicable. Encara no he trobat un vocabulari per explicar-vos com em sento i com està la situació de dones allà. La majoria de les dones, pues, embarassades, amb els fills petits, bebès, estan en un cementeri viva. Saps? Els tendes que els ACNUR els hi va donar tampoc semblen una tenda. Llavors, amb el pluja i tot això, estan com enfonsats dins d'un cementeri, però amb viva. Llavors, això és molt, molt dur per viure. Jo sempre dic que cada dia que ells passen en aquest camp és un darrere més, que es quedaran darrere de moltes coses a nivell emocional fins a un any. Un dia del camp de refugiats és equivalent a un any de maltractament psicològic. Llavors, si no evitem això i aquestes persones, que al final, si alguns d'ells arriben aquí, llavors no hem de queixar i dir és que són bojos, perquè l'hem tornat bojos nosaltres. Deixar-li en aquest condició, en aquesta situació, i el bebè que neix en aquesta situació, llavors com vols que aquí tingui un comportament normal, que sigui una alumna brillant, que vagi a escola i tot això. Per tant, hem d'evitar això. I moltes vegades pues, no us expliquen tot el que està passant ara mateix en Lesbos i en el camp de refugiats i la quantitat de gent que està morint ara mateix dins del mar mediterrani.
Davant d'aquest fenomen, Nàdia, quan segurament una de les respostes seria obrir les portes a tota aquesta gent, no?, que fuig del seu país, ens trobem amb una Europa que tanca les seves fronteres. Fa un dia vam veure com Grècia tancava les seves fronteres. Com es respon això? Com se soluciona aquest problema?
Solució. És molt fàcil, però no volen fer-ho, perquè no els surt, no dona gana perquè ho facin. Per exemple, estan posant-se medalles que hem pagat 6 milions d'euros al president de Turquia perquè evitin que no vinguin aquests refugiats. Saps que 6 milions d'euros és molt diners per a aquests refugiats? Per què no li has donat a aquests refugiats perquè no s'esperin a les fronteres? Perquè vagin reconstruir a casa seva, que l'hem destruït nosaltres des d'Europa, des dels Estats Units, que l'hem bombardejat. Llavors, que si tinguin cases, que no sigui caiguin bombes a ells, i els esperaran darrere les vostres portes, cadascú estarà a casa seva. Per això em dol molt, perquè encara estan presumint-se de dir és que hem pagat 6 milions i que no encara estan venint. Però a qui li has pagat? És com vosaltres esteu fent negociant, però a la cara de la gent miserables i pobres que li heu destruït les seves cases.
O sigui, al final s'estan utilitzant més recursos per impedir que arribi la gent que en ajudar la gent, no?
Molt, molt més. Per exemple, si amb 1% de les recursos que gasten, si li donen directament a aquests refugiats, ells no vindran. Perquè moltes vegades és que li destrueixes la casa, li destrueixes la seva ciutat, el seu negoci i tot això, i després dius que no vinguis a casa meva. On vols que vagi? Què faci?
Nàdia, parlant del teu cas, tu vas viure durant 10 anys com si fossis un home. Quins mecanismes tenen avui en dia les dones a l'Afganistan, doncs, per intentar poder viure en societat, per poder intentar fer el que no poden fer, perquè allà, al ser dones, doncs, no poden fer algunes activitats?
Realment les dones d'Afganistan són unes dones molt valentes, molt fortes, perquè en l'últim del meu llibre jo he fet perquè parlant només d'aquestes dones valentes, perquè moltes vegades a mi em deien ets una dona valenta i forta, i jo pensant què diuen? Les fortes valentes de debò estan allà. És que mai estan en els braços creuats, malgrat tenen moltes dificultats i inseguretat, i però elles estan sortint cada dia de casa seva. Al moment que els hi van prohibir, fins i tot no podia sortir de casa per anar a estudiar, a soterranis de casa seva s'han construït escoles per poder estudiar. Per tant, són dones amb moltes iniciatives, molta força i molta dificultat. Però són resilients i estan lluitant perquè això canviï una vegada.
Per tant, hi ha un moviment no feminista també a Afganistan?
Sí, moltíssim. Moltes dones estan lluitant. Moltes d'ells són invisibles perquè no els veiem, però existeixen i estan lluitant.
Nàdia, tu quin futur veus? No sé si t'atreves a fer alguna predicció de com evolucionarà tot plegat.
La Nàdia vol dir esperança. Jo tinc l'esperança que Pau arribarà al meu país, que tot això d'alguna vegada acabarà, perquè i totes aquestes injustícies que està passant. Jo sempre dic als nens i nenes que m'escolten, i dic jo no puc canviar els vostres governadors perquè ja estan fora de les meves mans, no em conviden per fer una xerrada com avui, però vosaltres per mi sou futurs governadors. Vosaltres sou el que podeu canviar el món, perquè pareu de fabricar armes, pareu de destruir la casa de gent, perquè poguéssim viure en un país millor sense tantes fronteres i tantes murs que ens estan construint.
Doncs Nàdia, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Ha estat un plaer que ens atenguis aquí a cuat.cat.
Gràcies a vosaltres.